Cuando pienso que te fuches, negra sombra que me sombra.
El passat 12 de gener van complir els 20 anys de la mort de Ramon Sampedro. Vostès recordaran aquell tetraplègic gallec que, després de molts anys enllitat i lluitant per una mort digna, finalment va trobar unes quantes mans amigues que el van ajudar a partir. Sampedro, la història del qual ha set dut al cinema i a la literatura, va fer córrer, ara fa 20 anys, rius de tinta en aquells primers mesos de 1998, situant l'eutanàsia en el centre del debat. La veritat és que poca cosa, per no dir res, va aconseguir el bo de Sampedro. Ben poca cosa ha canviat des de llavors. Simplement en el Codi Penal algunes penes s'han reduït. El passat mes es va produir un cas pràcticament idèntic a Catalunya, és el de Nivan. Nivan anava veient com avançava la seva esclerosi lateral amiotròfica, com cada vegada el feia més dependent, com el anava paralitzant dia a dia. La seva mare és la Carme Barahona. Bon dia, Carme, i benvinguda a Radio Illa.
Bon dia.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Estic molt emocionada de la introducció que esteu fent.
Moltes gràcies. Quan comença tot això, Carme?
Mira, el meu fill comença com els Nadals del 2015, a sentir-se algo que no identifiques, que no saps el que és, i comences a anar a osteòpates, a fisios i tal. A partir d'aquí, com que no hi ha solució, comencem a anar ja de debò a fer proves. La ELA és una malaltia que te'n diuen per descarte, perquè totes les proves et van sortint bé, i quan ja veuen que tot et surt molt bé, pues ja et fan una final més complicada i aquí ja et diuen el que tens, no? Ell va ser diagnosticat un 19 d'agost i el dia 22 d'agost ell feia 42 anys. El diagnòstic va ser una mica, la forma de dir una mica, bueno, no sé com qualificar-la, va ser tienes afectada la motoneurona, que sí, pero de esto no me voy a morir, doctor. Sí, sí, de esto te vas a morir. ¿Pero por qué? Pues porque me moriré, te morirás ahogado, la musculatura irá fallando, y calcula unos 3 años aproximadamente. Això li va durar des de l'agost fins al novembre, 30 de novembre d'aquest any, 1 any i 3 mesos. El seu deteriorament era molt, molt evident, cada vegada corria més. Era molt difícil de portar, una persona jove, alegre, activa, amb quantitat d'amics, bueno, molt, molt activa.
El 19 d'agost de 2016 se li diagnostica...
Li diagnostiquen i li diuen amb ell.
Ell, evidentment, al igual que tu, que l'acompanyes, crec, en aquesta visita al metge, no?
Sí.
Ell, en un primer moment, clar, estic intentant imaginar com pot encaixar algú quan li diuen, i a més de la manera que tu ens has descrit, el que li diuen a Ivan, no? És a dir, jo crec que la incredulitat és el primer que et sorgeix, no?
Pues ell suposo que sí, però aquí vaig a dir que la més incrèdula vaig ser jo, perquè ell és informàtic, treballa d'això, sap bellugar-se per les xarxes, i en aquell moment, quan vam baixar, vam sortir de la consulta, jo vaig veure, no tenia ben clar lo de la motoneurona, però sí que vaig veure ben clar que algo passava, i llavors jo ja m'havia informat una mica, i quan vam abans d'entrar a la consulta, i quan vam sortir li dic, Ivan, has vist el que tens? I ella em respon, diu, no, no tienen ni idea de lo que tengo, no saben el que tinc. I vaig ser jo que li vaig tenir que dir, la motoneurona es tradueix en l'afectació que tens, és esclerosis lateral amiotròfica. Diu, no és veritat, això no és veritat. Dic, sí, no, això no ho posa en joc. Sí, és veritat, Ivan. I des del carrer, que fumava ell un cigarro, va baixar el metge també a fumar un cigarro. I al carrer li vam tornar a preguntar. Ell li va dir, doctor, jo tengo ELA? I el doctor li va dir, sí. A partir d'aquell moment ell va dir, jo no llegaré hasta el final. Vull dir, ell ho tenia molt, molt, molt clar. i jo també sóc partidària de lo mateix que ell. La vida s'ha de viure fins que un creu que la pot viure. No s'ha d'aguantar fins que et resulta insuportable i arribes a no voler-la, a no desitjar-la, i a ser una agonia cada dia que la passa sense desitjar-la.
Des del 19 d'agost del 2016 fins al 30 de novembre de 2017, tu has descrit molt bé, un any i poc, com va evolucionar la malaltia i, per tant, l'estat d'ànim d'en Ivan? Perquè crec que en un primer moment ell ha estat decidit claríssimament a lluitar contra la mort, a lluitar per sortir endavant d'una malaltia de la que sabem que no es pot sortir, i fins i tot se li obre una finestra d'esperança, una llum, no?
Bueno, ell comença a buscar els metges, a qui li diuen que no es pot fer res, i li expliquen que tampoc es pot fer res arreu del món, no es coneix una curació per la L. Però ell, evidentment, no tira la tovallola, i com que està... porta molt bé lo de informàtica, doncs comença per internet a buscar i a buscar i a buscar, i evidentment es troba amb el que ja ens van advertir, que és una enfermedad, que ens trobarem a molta gent que ens voldrà vendre de tot, perquè la desesperació és molt gran i tu compres tot. I ell ho va fer així, va voler curar-se, va voler trobar, ho va fer tot. Després de veure que era impossible curar-la, pues va començar a prendre tot el que pogués ser per portar-la el millor que pogués, amb la màxima dignitat, i durant aquest temps, sapiguent també en el fons que això seria impossible, ella va començar pues, a voler despedir-se, a voler buscar coses per saber quan arribés el moment poder prendre la decisió, perquè sabia que les lleis o la societat o la medicina no el podria ajudar quan ell volgués, sinó que quan ell ho hauria de decidir per ell mateix.
A l'Ivan li detecten la malaltia amb 42 anys, però l'Ivan vivia sol pràcticament des de l'adolescència, no?
Bueno, sí, des dels 17-18 anys. Ell va començar a viure amb amics i va començar, bueno, pues primer lo típic, a compartir pis amb companys i de les mateixes edats, i després ja pues ha viscut sol sempre. Ha sigut molt independent, no volia que estiguéssim allà cuidant-lo tot el dia, no volia, ha sigut un lluitador fins a l'últim moment que ha necessitat que necessitava que l'ajudessin més, però això per ell també era, quan ets tan lliure i tan independent, això també és una càrrega terrible, el necessitar de tothom perquè et facin tot. I, bueno, quan ja va arribar a aquests moments, ell també ens vam posar en contacte amb l'Associació del Dret a la Mort Digna, aquí ens van assessorar molt bé, hem estat molt acompanyats per ells, però, evidentment, fins a on poden arribar, que és pues, assessorar-te que et facis el testament vital, que l'Ivan se'l va fer, assessorar-te de tot el que tu pots decidir amb aquest document, que no vols que et facin, pues, si no vols que et facin una respiració assistida, o no vols que et donguin segons quins medicaments, quan arribes a un punt final, pues, et pots negar. El problema és que l'Ivan ja no hi volia arribar a aquest punt d'una respiració assistida. I la lluita de la mort digna, de que existeix una eutanàsia lliure perquè tothom la pugui agafar quan vulgui, quan tu, a més, ja no tant quan vulguis, sinó quan puguis demostrar el teu patiment, com era el de l'Ivan, no? Si ara poséssim un barem de l'1 al 10, la medicina o la societat o les lleis et diuen que tu, en el número 10, quan arribis a la respiració assistida, et podrem ajudar. Però on està la valoració que jo, a lo millor, del 5 al 9, el meu patiment és tan horrorós, que aquí no es pot valorar ni el dolor, ni la quantitat de dolor que jo tinc, física, ni la quantitat de dolor psíquica i emocional que jo tinc. Per què m'han d'obligar a estar fins al número 9, que se suposa que aquí ja, si jo ho decideixo, me podrien ajudar? Per què no podem ser lliures d'escollir, demostrant que aquesta malaltia és molt dura? Per què no podem escollir? fins a on volem arribar amb el nostre patiment. És innecessari. És innecessari.
Bé, la llei espanyola diu que ajudar en aquest cas a morir a una persona que no es curarà i que pateix, com tu molt bé estàs descrivint el cas del teu fill, és delicte i que pot suposar presó. Tu vas ajudar a morir el teu fill?
Jo vaig ajudar i el tornaria a ajudar emocionalment i moralment a ajudar-li a respectar totes les seves decisions. Les seves decisions eren les de lluitar, després les de mantindre's i després les de marxar. I això jo ho he de respectar. Jo no el vaig poder ajudar físicament, perquè com tu bé em dius, la llei em ve condemnat. Però emocionalment el meu fill sabia que jo l'ajudava, l'apoyava a prendre tota la decisió, perquè veure patir un fill és molt dur, molt, molt dur. I jo no volia veure el meu fill així. Jo volia el meu fill d'abans, el que no tenia una L. Amb la qual totes les decisions que ell prengués per mi eren respectables. Jo no podia ser egoista dient, no, jo vull que tenir contra més temps el meu fill aquí al meu costat, tocar-lo, acaronar-lo. No, no. Jo volia tenir el meu fill d'abans. No volia veure el meu fill plorar perquè la seva situació ja era molt dura. No el volia veure plorar. I si ell decidia que havia de marxar, jo li havia de donar suport moral de tot.
Quan l'Ivan mort, tu estaves treballant?
Sí. Jo vaig tenir que estar treballant perquè ell no volia que jo fos còmplice, ni volia fer còmplice de res a ningú. Ell s'ho va preparar molt bé. Sempre feia molt de temps que ho tenia preparat i sempre ens ho deia, tranquils, el dia que ho decideixi, jo ho tinc preparat. No vull que ningú es faci responsable de tot això, de les meves decisions, i jo les faré. Ell, durant 3 mesos, tot el que va ser de juliol, agost, setembre, va començar, això ja s'acaba, això ja no pot ser, això cada vegada estic pitjor. Uns dies era un drama de plorar perquè ell deia, tinc molta por, jo no vull marxar, jo vull viure, però jo no vull viure així, no vull viure en aquestes condicions. Llavors la seva lluita era, quan ho faig? Doncs no, vaig esperar-me que sigui el cumpleaños d'un amic, perquè farem una festa. Després venia el seu cumpleaños. Ara ha dit la meva germana que viu a fora que vindrà. Després ens feia molta gràcia, això ens va fer molta gràcia, perquè mai li havia interessat la política absolutament per res, i ara era una forma de posar-se metes. No, no, vull esperar-me aviam què passa l'11 de setembre i després a finals d'això, però clar, cada vegada era... Inclús volia esperar que estrenessin la pel·lícula de la Guerra de les Galàxies, i així ja després em duia perquè les havia vist totes. Aquest patiment de tenir que decidir quin dia i a quina hora, això no se li desitja a ningú.
Esclar, però Carme, en tot aquest procés que tu has descrit, l'aniversari d'un amic, l'arribada de la germana, l'estrena de la pel·lícula l'11 de setembre, l'1 d'octubre, és a dir, Ivan, que tenia molt clar que marxaria pels seus propis mitjans,
sí,
anava perdent mobilitat, anava per tant perdent, veient com s'allunyava aquesta possibilitat de que ell sol pogués acabar amb la seva vida.
Sí, per això la lluita també era avui, bueno, la lluita va començar sobretot quan avui ja em comença a fallar un braç per dalt, però bueno, em queda un braç i mig, ara sembla que ja em corre més cap aquí, avui sembla que m'ha començat a l'altre, sembla que amb aquesta mà noto una mica estranya, però tinc la, però encara la bellugo molt i tinc l'altra. És que ui, avui he tingut més rampes, però bueno, avui no en tinc cap, avui no tinc, i bellugo les dues. Clar, quan veus que al final s'acosta, perquè ja tot vas quedant, i dius, i si demà no les bellugo? I si a lo millor, l'altra pregunta molt dura és, i si a lo millor encara les bellugo 2 mesos més, per què mai d'avançar? però i si demà tornes a fer-te la pregunta, i si demà per lo que sigui m'aixeco i ja no bellugo les mans? Quina necessitat tinc d'avançar també si a lo millor les puc fer servir 2 mesos més? Perquè hem de recordar que jo no em vull morir, perquè mai de perdre 2 mesos més de vida. Tenim que prendre una decisió que a lo millor no era necessària i l'he pres 2 mesos abans i m'he perdut tot això, 2 mesos de la meva vida. Va tenir que ser així, les preguntes.
L'Ivan havia signat el testament vital.
Sí.
Crec que vosaltres considereu això molt important, segons la vostra experiència, però també és veritat, Carme, que segons la vostra experiència, com molt bé ens has descrit, no n'hi ha prou, no?
No, no n'hi ha prou. No n'hi ha prou, però sí que és cert que ajudaria molt a que aconseguíssim la llei. Si molta gent tingués es fes el testament vital, podríem portar al Congrés, bueno, pues una quantitat de signatures i de que es veiés que són documents legals, que la gent no vol arribar a un patiment. I aquí amb el testament vital tu dius ja tot el que tu no vols que et facin. Jo no vull que em facin una respiració assistida, o jo no vull que em facin en fi, moltes coses que et poden fer, tant tinguis la malaltia que tinguis, sigui un càncer terminal, una L o X, no, el que tu tinguis. Jo no vull, amb aquest testament, el que diem és, si jo no puc parlar, mentre jo pugui parlar, ho decideixo jo, que era el cas de l'Ivan. A l'Ivan, la L, en tot moment ets conscient de tot. T'atrofia les musculatures, però tu ets conscient, el cervell no, ets totalment conscient. Llavors, l'Ivan decidia, però si l'Ivan hagués tingut un problema i hagués quedat inconscient en algun moment, jo amb aquell document puc decidir també el que no vull que se li faci al meu fill, el que no vull que mèdicament el mantinguin en vida. Llavors, per això és tan important que la gent es faci testaments vitals i que la gent sàpiga, decideixi la seva pròpia vida. Perquè la gent té costum de fer-se el testament de qui li deixarà la casa, les joies i les coses, però no es fa el testament de la seva pròpia vida, que ningú hagi de decidir per ell, salvo que es quedi inconscient. En el cas de l'Ivan, això no va passar, amb la qual cosa el seu testament vital era ell el que deia, això no vull que m'ho facin, això sí que vull que m'ho facin. Però si no hagués pogut ser, ell ho havia designat, que ell tenia uns tutors que eren els que parlarien en nom d'ell. En nom d'ell, de la decisió que ell havia deixat escrita amb el seu testament vital. Ho portaríem a terme, els seus desitjos.
T'agraeixo moltíssim el que acabes de dir, Carme, perquè crec que és molt important, efectivament, que prenguem consciència de que l'Ivan, el dia 1 d'agost del 2016, no tenia en ment morir, ni pensava de cap de les maneres que el que li va passar i el que va patir pogués ser realitat. El que sí és veritat és que m'imagino, Carme, que heu trobat tant a faltar, tantes vegades, aquesta possibilitat de que l'eutanàsia sigui una realitat. Tant és així que fins i tot us veu arribar a plantejar anar a Suïssa, no?
Sí, ho vam estar mirant, vam mirar a Suïssa et fan portar, evidentment, tota la documentació mèdica que ha de ser traduïda al castellà, perquè tenen anglès, francès, italià, però no hi ha castellà, ha de ser traduïda oficialment, no que jo que parlo anglès la pugui traduir, no, oficialment. Després has de fer un pagament per avançat perquè estudiïn el teu cas. Un cop l'han estudiat i t'accepten, llavors ens deien uns 3 mesos perquè tenen moltíssima demanda. I això ja ens resultava, bueno, pues esperar molt, que et decideixin, i una quantitat de diners bastant elevada. I l'Ivan aquí tampoc no volia, perquè, bueno, pues no tothom té una disponibilitat d'aquestes quantitats. Però, bueno, ho haguéssim fet. Però ell tampoc no volia i, a més, trigaven molt. 3 mesos, ens van dir, aproximadament.
Somies amb l'Ivan, Carme?
Sempre estarà amb mi. sempre estan amb mi. La pena que és més dura per mi és que l'Ivan va néixer amb mi i l'Ivan no ha pogut... Jo el vaig mirar quan va néixer i estàvem els dos. I la pena més grossa és que l'Ivan va marxar i jo havia d'estar treballant per no estar allà, bueno, per no ser sospitosa de res, perquè jo estava treballant. I això és molt dur. Jo no era una persona ajena amb ell i això es porta malament. Però, per una altra banda, si em preguntes, Rick, estic tranquil·la, estic molt sossegada perquè ell descansa i ja no el veig patir. Jo ara recordo el meu fill d'abans, no el del patiment. Amb la qual cosa, Rick i Vic per ell.
Ets feliç, Carme?
Sí, perquè no el veig patir. No perquè m'agradaria tenir-lo. Però crec que ell és molt fàcil ser feliç quan tu recordes que ell diu... el dia abans em va dir, mama, he vivido, he hecho todo lo que me ha dado la gana, me lo he pasado fenomenal, he disfrutado de la vida un montón y ahora os toca seguir disfrutando a vosotros. Y això és amb el que em quedo. No sabia que aquell dia seria el final, perquè ens despedíem molt sovint. Van ser uns mesos de despedint-se cada dia, si no dia sí, dia també. Esto se acaba, a lo mejor mañana, no me voy a esperar, vull dir que, clar, aquell dia va ser un mes.
Carme Barahona, t'agraeixo moltíssim les paraules que has tingut amb els oients de Ràdio Illa i també t'agraeixo moltíssim que, tot i passar per aquest moment tan dur, aprofitis per lluitar, per aconseguir que altres persones tinguin algun dia el dret de morir dignament i no haver de patir com ha patit l'Ivan, com has patit tu, com heu patit tota la vostra família. Moltes gràcies per les teves paraules.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies.
Un plaer.
Un plaer. Thank you.
De far a far. Es magazín d'esmatí de Ràdio Illa.